Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Lilo, a vegades fas molts esforços, però les coses no surten sempre com una voldria. A vegades les coses han de canviar.
Abans vull deixar una cosa ben clara. Vull que sàpigues que jo mai no he sentit res especial per ell. Ni ara, ni aleshores. No, mai vaig estar enamorada d'ell.
Arquimedes només va viure en dos llocs, que se sàpiga, i només se'n va anar d'un. Algú el sap? Algú d'allà? Vinga, indis, si ho saben tots. Fins i tot aquest.
Avui tenim amb nosaltres una actriu i directora de doblatge que ha participat en moltes sèries i pel·lícules. Ha protagonitzat Wonder Woman, per exemple, posant la veu a Gal Gadot, Els Caçafantasmes, doblant l'actriu Kristen Wiig, o Indiana Jones i El Dial del Destí, doblant a Phoebe Allard-Bridge. A més, també és ajustadora i professora de doblatge. Eli Beuter, benvinguda i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies a tu, a la Vermella, per portar-m'hi.
Què és per tu el doblatge?
Home, per mi el doblatge és, per començar, la meva professió i la que m'omple l'olla de les llenties, això està clar, però va molt més enllà, evidentment, no? Vull dir, per mi és la meva forma de vida, és el que li dedico tot el meu temps, però el temps de qualitat també, perquè jo gaudeixo molt del que faig, moltíssim. És una professió que ja em venia una mica heretada perquè la vaig viure a casa i jo vaig fer, en el seu moment vaig començar a estudiar la carrera de Medicina i la vaig deixar per fer doblatge, una mica perquè era una tria que se'm posava damunt la taula i vaig escollir fer doblatge, amb la qual cosa, vull dir, per mi era una aposta molt ferma, molt bèstia, i que va ser una tria molt pensada i la veritat és que no me'n penedeixo ni un dia, la veritat.
El doblatge és cultura?
Home, i tant, que és cultura, però torno a dir que és una forma de vida. És a dir, l'has d'entendre, perquè depèn de a qui li preguntis, tant com a espectador, com a professional del món, del doblatge, et pot dir una cosa o una altra. Per mi sí. Per mi, vull dir, jo poso una estima en tot el que faig quan faig doblatge i el veig d'una forma tan artesanal, tan curosa, que per mi sí, és cultura.
I com vas començar en aquesta professió?
Bé, doncs, jo era molt petita i els meus pares ja feien, es van conèixer, de fet, fent teatre, els dos. Estaven també a Radio Juventud en el seu moment, que eren com els inicis, no?, de tot el que era el món cultural a Barcelona, del que era la radiofonia, que després es va convertir una miqueta en el doblatge, no? La meva mare estava en aquell moment estudiant interpretació, feia ja els seus pinitos, amb 18 anys es va apuntar a fer doblatge i va ser per la meva mare, que ella sí que feia doblatge, i després ho va deixar una temporada molt gran, mentre va tenir fills, i després hi va tornar. I aleshores jo era un adolescent, veia que ma mare feia doblatge, però bueno, perquè ho feia. I aleshores va sortir la primera escola, diguem, seriosa, o la primera escola, podem dir, de doblatge aquí a Catalunya, que va ser a Barcelona, la va fer l'aleshores associació de doblatge que tenia el doblatge aquí a Catalunya, que era PADECA, i va fer un curs de doblatge. Va ser l'època del boom del doblatge, que hi va haver, i aleshores hi havia el vídeo, hi havia els videoclubs, van començar les cadenes de televisió, les privades, a començar, i hi va haver una necessitat, va també començar TV3, va ser tot una mica, va ser com un seguit de coses, no?, que requerien molts professionals dintre del món, i aleshores es va fer aquesta escola. La meva mare em va dir, escolta, per què no t'hi apuntes? Jo li vaig dir que no, que la meva idea era ser metge, i era veritat, aleshores. I em va dir, home, però tindràs el curs, un dia et pot servir doncs per fer cosetes o per tenir una sortida o com qui fa l'extraescolar de piano, de guitarra o de teatre. Doncs és una forma de formar-se. I la veritat és que vaig començar allà una mica per fer. I va arribar un moment que es va fer tan gros, perquè vam començar doncs a donar-me convocatòries, a tal, i jo aleshores rascava les meves hores amb les combos, doncs fent, potser, no anant a una classe de medicina o el que sigui, i es va començar a fer tan gran el món, i tan gran el món de la medicina, que un dia vaig haver d'escollir. I quan estava ja a quart, vaig decidir que agafava el doblatge i deixava la medicina. Aquí és on a mi em va començar allò del doblatge, per Apadeca i el seu curs.
Deurien ser a mitjans dels 80, no? Finals dels 80, més o menys, en aquest
sí.
famós curs d'Apadeca.
Aquest curs d'Apadeca va ser el 88, però jo ja feia 3 o 4 anyets que, bueno, de tant en tant feia una combo d'ambients o el que sigui, perquè em cridava l'atenció al món, i aleshores, quan van arribar els estudis ben reglats, és quan la meva mare em va dir, escolta, doncs posa-t'hi, si ja estàs fent convocatòries de tant en tant i de més.
La teva mare va ser la Juana Beuter.
Sí.
Qui va ser ella?
Doncs, com bé he dit, va començar fent interpretació, estava a Ràdio Joventut, tenia un grup de teatre amateur que va formant amb el meu pare, que es deia Espectros, i guanyava molts premis aleshores. Era amateur, però tenien qualitat i feien coses que estaven molt ben parides.
El teu pare, com es deia?
Manuel Sánchez Villanueva. I en aquella època que ella estava a Ràdio Joventut, va ser quan va conèixer una sèrie de persones que havien fet interpretació abans que ella i que va conèixer en el món del teatre, entre ells l'Alberto Trifol, i li van dir, escolta, i tu que feies això i tal, ara necessitem gent fent doblatge, per què no vens un dia i proves? I va començar una mica a treure el nas. Ella ja ho havia fet amb 18 anys, però aleshores el món era molt petit i necessitava menjar i no tenies tanta feina quan només hi havia la 1, la 2 i alguna coseta molt petita, no? Vull dir, allà no hi havia pràcticament feina, però ja quan va començar tot el tema del vídeo també i una miqueta abans, va començar a treure el nas i a partir d'aquí va començar a fer doblatge. Tenia una veu molt greu, tenia una veu amb molta personalitat, fins i tot molt jove, i aleshores va començar allò que passa a la gent que té veus molt potents, no? Que doblen les negres, les tal, i va arribar un moment que en el món del doblatge moltes vegades les dones quedem amb papers quan ja som una miqueta més grans, bastant residuals, i més en aquella generació, que bàsicament hi havia la protagonista femenina i no hi havia pràcticament coprotagonistes femenines, i ella va decidir començar en el món de la direcció del doblatge, i durant moltíssim de temps va ser una figura de referència en el doblatge de Barcelona. Va estar treballant aleshores a Soundtrack, que després va ser SDI i Juno i no sé quantes coses més ara, i era una directora habitual d'aquest estudi i de molts altres.
Va fer sobretot castellà.
Sí.
Català no gaire, no?
No, la meva mare venia d'una família d'aquella generació que venien de molts llocs, no? El meu avi era suís, per això d'aquí el nom, que en realitat nosaltres, bueno, el cognom és Beuter, castellanitzat, catalanitzat.
Que de fet és el cognom matern, no?
Matern, sí.
Tu vas decidir canviar-ho en algun moment?
Sí, sí.
Per què?
Perquè penso que el Beuter té una sonoritat que no tenia el meu primer cognom aleshores, que era Sánchez Villanueva, compost, amb guionet. Tothom m'acaba dient Sánchez i jo ja era petita i m'emprenyava molt quan a l'escola em deien Elisa Sánchez. Jo deia, i me m'aixecava i deia Sánchez Villanueva i m'asseia, no? Perquè aleshores la gent, bueno, em posava aquest cognom i per mi, per dir-me Sánchez, quan jo vaig entrar en el món del doblatge, que va ser arrel d'això, tothom em deia la Beuter petita, i me'l vaig canviar perquè tothom em coneixia amb aquest nom.
I el teu pare, quan te'l vas canviar, et va dir alguna cosa?
Sí, no. Bueno, perquè jo penso que en aquesta generació feia com una miqueta de mal als homes.
I no era una cosa habitual, o sigui, ara tampoc no és que sigui molt habitual, tot i que està acceptat, però en aquell moment imagino que encara menys habitual i menys acceptat, no?
Sí, en aquella generació pensaven que era una qüestió pràcticament de virilitat o d'empoderament de l'home, que la descendència havia de portar el seu cognom primer. En el moment en què la legislació va permetre a la dona posar el seu nom al principi, al primer, diguem, aleshores ja va permetre que les persones majors de 18 anys poguessin canviar-se l'ordre dels cognoms. I jo vaig ser, em sembla, que de les primeres. De fet, a la meva família, com que el cognom Beuter és molt sonor, hi ha moltes persones, hi ha molts familiars meus que després se l'han canviat, però jo vaig ser la primera a canviar-me'l. I després d'aquí van venir tots els cosins, que a més som una família supernombrosa i pràcticament tothom se'l va canviar. I això que dèiem que no, la meva mare no havia fet doblatge en català, bàsicament és perquè el seu pare era suís, la seva mare era de Melilla, i clar, era una època que, desgraciadament, a Catalunya no s'aprenia a les escoles en català. i ma mare, fins que no va ser molt gran, no va sentir parlar pràcticament ni al carrer, i evidentment estava superprohibidíssim a l'escola, i ell al seu entorn era castellanoparlant.
Hi ha un altre professional, també de l'època, més o menys, de la generació de la teva mare, actor i director de doblatge, que no sé si vas arribar a conèixer, o la teva mare, que va ser Felip Penya. Uh-huh. El recordes o l'havies sentit anomenar?
Home, sentia anomenar, per suposat, és a dir, qualsevol mortal que hagi fet doblatge en algun moment de la seva vida n'ha sentit a parlar, perquè evidentment Felip Penya és d'aquelles figures que són un referent a nivell de doblatge. Jo no el vaig arribar a conèixer, sí que em sembla que quan jo començava estàvem allà i encara evidentment estava en actiu, però sí que és veritat que és una persona que va faltar de forma bastant, és a dir, no va morir molt gran, i la qüestió és que ja no hi era en el panorama quan jo ja vaig començar una miqueta estant actiu, ja no hi era, però realment els Penyes són a nivell de doblatge una nissaga que són d'aquells referents, no? Vull dir, de les famílies aquelles que van començar amb doblatge i que van crear una forma de fer i van crear els pilars del que és el doblatge, i evidentment la Vicky Penya, actriu d'imatge, de teatre, un referent a tots nivells artístics d'interpretació, la seva filla encara està en actiu, el Roger Penya, que és també fill seu, està en actiu a la professió i és ajustador i traductor, és a dir, evidentment el Felip Penya va marcar una època, gran actor de doblatge i gran director, sí.
Quan jo el vaig conèixer, ell ja era un excel·lent pilot, però em va impressionar la intensitat de la força dintre d'ell. Me'l vaig endur amb mi per ensenyar-li a ser un jet. Em creia que jo el podria ensinistrar com ho hauria fet jo. Em vaig xerrar. És més màquina que no pas home.
Felip Penya, conegut també com a Felipe Penya, va ser un actor i director de doblatge que va néixer el 25 de març de 1921. Va començar a fer teatre al Cercle Catòlic de Gràcia i a finals dels anys 40 va entrar a formar part del quadre escènic de Ràdio Nacional d'Espanya, i també per aquella època va començar a treballar en doblatge en estudis com Acústica, Parlo Films o el de la Metro-Goldwyn-Mayer. Va treballar sobretot en castellà doblant actors com Anthony Quinn, Burt Lancaster o Laurence Olivier, a qui també va doblar en català a la pel·lícula Els nens del Brasil, original de l'any 1978.
Saps que tens un doble? Un noi que viu a Gladbach, a Alemanya, que és clavat a tu? Mai no havia vist una cosa així. Dos bessons no s'assemblarien tant.
Però no va ser l'únic protagonista que va interpretar, perquè també va posar la veu a John Wayne en pel·lícules de l'Oest unes quantes vegades, com a Rio Bravo, Rio Lobo o Els Cowboys, original de l'any 1972 i doblada al català anys més tard.
Bon dia, nois. Bé, sembla que tornarà a fer bo avui, eh? Ja sabeu que manar el bestiar no és pas com anar d'excursió. Es tracta de les criatures més enses i tossudes que es passegen damunt de la terra. Una vaca no és res més que un feix de problemes dins d'una bossa de cuir.
Com a director i adaptador de doblatge, va ser dels més prolífics i admirats de la professió durant més de 3 dècades i va rebre el Premi Atril d'Oro com a reconeixement dels seus companys de professió a la seva carrera. També va dirigir alguns doblatges en català, com el d'Excalibur, de l'any 1981, i Balla amb mi, de l'any 1986. Però sobretot va destacar en el camp de la interpretació, ja que amb la seva veu tan característica i peculiar va donar vida a molts actors de cinema, com per exemple l'enigmàtic Boris Karloff en el paper del baró Víctor von Lepe de la pel·lícula El terror, de l'any 1963.
Perdoneu que us hagi fet reviure records dolorosos. Us deveu sentir fred i cansat, lloctinent. No dubto que cregueu que heu vist algú, però, sisplau, permeteu-me que us ensenyi una cosa.
També va participar en moltes sèries dels inicis de TV3, com Dallas, L'escurçó negre o Hotel Faulty. Va estar casat amb la també actriu Montserrat Carulla i van tenir 4 fills, tots ells en professions artístiques: la difunta Isabel Penya, que va treballar durant dècades a Televisió Espanyola, la Marina Penya, durant molts anys guionista de TV3 i adaptadora i directora de doblatge, l'actriu Vicky Penya i el director, adaptador i traductor de teatre i doblatge, Roger Penya.
L'hora d'Alfred Hitchcock. Molt bona nit, senyores i senyors. Això no són imatges d'abans i de després. M'ha semblat que seria una bona manera de presentar-los en viu l'hora d'Alfred Hitchcock. Aquest programa d'una hora serà diferent del típic programa de mitja hora. En primer lloc, nosaltres hi posarem el doble de morts. Sabia que els agradaria.
Aquest fragment que acabem d'escoltar correspon a la sèrie de suspens i misteri L'hora d'Alfred Hitchcock, doblatge que estava fent quan, malauradament, va morir a l'edat de 68 anys, l'any 1989. Per tota la seva trajectòria i per l'empremta que va deixar a la professió, sense cap mena de dubte, Felip Penya és una llegenda del faristol del doblatge en català.
I tu, que també ets directora de doblatge, aquests directors d'una altra època, més aviat llunyana, creus que tenien una altra forma de dirigir comparat amb l'actual?
Evidentment i radicalment sí. La majoria de coses són molt bones, és a dir, van fer una forma... És a dir, el doblatge s'ha transformat des d'aquella època. Aleshores, també s'ha transformat la direcció. Aleshores, era un doblatge que era molt masculí, no hi havia pràcticament directores, tot eren directors, i sobretot tenien una jerarquia i un poder que era molt notori, no?, per l'època, és a dir, eren grans figures amb una personalitat arrebatadora sempre, 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 i fins i tot feien una miqueta de por. Jo, el Felip Penya, ja dic que concretament no el vaig tractar, amb la qual cosa jo no et sabria dir, però la majoria d'actors i de directors d'aquella època eren una institució i feien una miqueta de por. Cosa que estava molt bé, perquè vull dir, no només eren directors com la figura que tenim ara, que és una figura més de coordinació d'un producte, eren grans mestres quan no hi havia escola. Aleshores, que aquella, les persones es posaven al teu costat al faristol, el ritme que es duia de treball era molt, molt, molt més lent del que hi ha ara, i aquelles grans figures t'ensenyaven, es posaven al teu costat al faristol i era repetir, repetir, com si fos un director d'escena en una obra de teatre, que et fan repetir, que s'hi posen, mira-t'ho bé, i així, no aixà, repeteix, repeteix, i fins i tot arribaven al punt pràcticament de fer-te un d'aquests mètodes que hi ha d'interpretació que t'han de fer plorar perquè treguis el millor. Això també es donava, eh?
És a tu et va passar?
A mi em va passar amb la meva mare.
Amb la teva mare, directament.
A qui he adorat tota la vida, però jo li deia a ella també, eh? És a dir, vull dir, a mi el que em va fer plorar, jo sóc una persona dura, però ella pensava que a mi m'havia d'apretar una barbaritat perquè no podia tolerar que jo no fos boníssima.
Clar.
Aleshores, ella sí, amb tot l'amor del món, eh? Perquè, evidentment, jo l'estimava molt i ella m'estimava, m'adorava. Però sí que és veritat que era una forma d'ensenyar que era diferent.
La pressió, no?, que la meva filla, si està aquí, no sigui
sí,
perquè és la meva filla, sinó perquè és la millor.
Exacte.
Parlem ara d'algunes feines que has fet en doblatge. Per exemple, a la sèrie Kitaretsu, el cosí més lleig d'en Nobita, tu vas fer el Kitaretsu.
Kitaretsu, el cosí més lleig d'en Nobita. L'amor és la flama que truca a la porta.
Van ser més de 300 episodis. Va ser una sèrie que va dirigir Maria Josep Guasch. La recordes?
Sí, i tant, i tant, i tant. A més, la recordo perquè tinc anècdotes molt guais d'aquesta sèrie.
Ah, sí?
Sí.
Perquè, home, van ser molts episodis, eh? Va ser molt de temps, no?
Molts episodis, i a més anaven venint temporades, i jo en aquella època, jo he de dir que he sigut una dona a nivell matern molt prolífica, molt. Tinc 4 fills. I aleshores, doncs, jo en aquell moment vaig passar tots els meus embarassos, que van ser molt seguits, amb aquesta sèrie que requeria moltíssima dedicació i entrava en molts capítols la setmana. I ja el sumum de la dedicació va ser en el moment que jo em vaig quedar embarassada de bessones, i era un embaràs d'alt risc, perquè a més era complicat l'embaràs, i em van dir, quan van saber que estava el ginecòleg, em va dir que havia de fer un repòs total tot l'embaràs, i aleshores arribava temporada nova. Jo vaig dir que no podia ni pensar-ne, perquè si no, no podia entregar el Kitaretsu, tot això pensant en el Kitaretsu. I aleshores vaig parlar amb l'estudi i els hi vaig dir, mira, no em pararé ja, però a mi en 7 mesos em fan una cesàrea, em treuen les nenes i em faran fer repòs 2 mesos abans perquè creixin. I els hi vaig dir tenir un gran problema, perquè havien arribat 60 episodis. Així, de traca, de cop. I això suposava en la meva vida estar-me parada pràcticament 8 mesos. I aleshores, l'estudi era l'Iyuno actual, que era Soundtrack. La veritat és que tenen tot l'equip de producció, tenen una qualitat humana molt important. És on jo vaig començar a fer doblatge de manera més seriosa i em van dir que no em preocupés per res. Van començar a fer un esforç brutal, una marató de traduir, ajustar, dirigir, i vaig començar a posar-me pràcticament a fer kiteretsu cada dia, 12 hores al dia, fins a acabar amb els 60 capítols en temps rècord per poder arribar a la cesària i al descans que em demanava el ginecòleg.
O sigui que en poques setmanes et vas polir tota la sèrie.
Sí.
I només et dedicaves a això, quasi
pràcticament,
a fer el kiteretsu.
Sí, sí.
Ostres.
Sí. Em feia, em sembla que eren 6 capítols al dia o una cosa així. Vull dir, va ser una cosa,
home,
brutal.
I a més tu embarassada.
Sí, sí, embarassadíssima, embarassadíssima.
Però quina bogeria, no?
Sí, sí, però va ser guai. Ho recordo xulo, la veritat, perquè, ja et dic, vull dir, una experiència que a qui li expliquis no, és molt sorprenent.
I els estudis, quin marge tenen a l'hora de fer els terminis, d'entregar els productes? És a dir, això que dius és habitual? Poden esperar unes setmanes, dos, tres mesos?
Depèn del client.
Ah.
Depèn del client, depèn de les produccions. Hi ha produccions que venen molt protegides, que ens entreguen els productes molt, molt, molt protegits, amb blanc i negre, amb ratlles, amb finestres que s'obren i es tanquen.
Marques que van passant per la pantalla.
Sí, marques d'aigua. El teu nom allà posat, que penses, mare de Déu senyor, si arriba un pirata i això es cola, que a mi m'empresonen. Vull dir, aleshores, aquest tipus de producte normalment te l'entreguen molt justet de temps, volen que les produccions siguin molt àgils i que hi hagi poc marge fins a l'emissió, no? Després hi ha, per exemple, alguns d'aquests que tenen estrena cada setmana i que pràcticament estan produint a l'hora que estan fent la postproducció i després arriben. Depèn.
Tornem al Kiteretsu un moment, perquè aquesta era una mena de spin-off d'en Doraemon.
Sí.
Perquè érem les aventures del seu cosí, en Kiteretsu, el cosí del Nobita, i havies de posar veu de nen.
Sí.
Ja no queda gaire. Demà al matí ja estarà acabat, ja ho veuràs. Em sembla que aquí estaré tranquil. Segur que la pilota no arribarà tan lluny. Tens raó, el pare m'ha prohibit fer invents, però no m'ha prohibit pas fer-los servir. Va, provem-ho. Prepararé el navegador del temps.
En un moment de la teva carrera vas decidir deixar de fer nens o encara en fas?
És una qüestió natural. Quan tu comences, per començar ets molt més jove, pots posar més veuetes, més el que sigui, i aleshores, si funciones a nivell nen o nena, sempre tenim, no?, a nivell doblatge, d'aquesta noia funciona bé, o aquest noi que és molt jove fa bé d'adolescent, o el que sigui, aquí comencen a encasellar-te. Jo penso que mai va ser el meu... No va ser el meu target, el de fer bé nens, però sí que és veritat que si sabien de fer nens, jo els feia bé, no? A partir d'aquí... Sí que és veritat que, per exemple, quan fas manga, anime, vaja, quan fas anime i fas veuetes i nens i demés, i a més estan en un to de cridar molt, fa mal la gola, de veritat.
Clar.
És a dir, jo penso que gent que fa molt anime i que el fa sempre i es manté, és molt fàcil que tinguis pòlips, que tinguis nòduls i que acabis amb la veu. Jo me'n recordo que quan tenia la Sailor Moon, aquestes, que
sí,
vam tenir molts capítols i jo feia un paper, com la meitat de les noies de la professió, quan estaves tot el dia a doble torn, arribaves a casa i a mi em feia molt mal la gola. Sí que arriba un moment que dius, home, depèn del paper, m'ho pensaré. Perquè si puc escollir la feina... No vaig dir mai que no feia nens, però sí que és veritat que quan comences a destacar perquè fas molt bé les noies, et queden molt bé, sones molt natural i tal, ja comencen a donar-te un altre tipus de paper i és pràcticament una evolució natural de la teva veu.
I per veu, tu ara podries fer nens o no? Tu creus
sí.
I em faries si t'ho proposessin?
No. Bueno, més que res, perquè penso que ja he evolucionat. És a dir, en aquesta vida anem canviant. Home, un de vegades, però també, a veure, una té una edat, no? És a dir...
Tot són etapes, tot són etapes.
Tot són etapes de la vida. És com si ara em diguessis si tornaria a anar a la discoteca fins a les 6 de la matinada i acabaria mirant com surt el sol a les 6 del matí en una platja. Doncs potser no, saps? Sé que no és molt, molt paral·lel, però és no. Una forma.
Parlem ara d'actrius reals, a qui has doblat. Per exemple, vas doblar a la Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman, l'any 2019.
Són morts. Són tots morts. Els podria haver salvat. Els podria haver salvat, però tu no m'has deixat. Steve, m'has impedit matar Ares!
No!
No te m'acostis!
Fer de protagonista, en aquest cas d'una superheroïna, és molt diferent a fer un personatge secundari, que també n'has fet molts?
Jo penso que quan fas una protagonista has d'estar sempre. L'has de mantenir. Mantenir un protagonista, que això és una frase molt del doblatge, no és fàcil. No és fàcil, l'has de mantenir. Això vol dir que no és un paper tipus que amb deu takes s'acaba i que passa una miqueta així com de resquilló, no? No. Això és estar tota l'escena i fer qualsevol... navegar amb aquest personatge, no? Si està trist, està trist, si ara s'enfada, si ara s'enfada, i segurament serà molt polièdric aquest personatge i has d'estar en tots els takes. I això no és fàcil. Aleshores, no és casualitat. Moltes vegades diuen que sempre som els mateixos fent protagonistes. No tothom està capacitat per mantenir un protagonista. Sí, ho poden fer, ara fer-ho i dir, ostres, que bé que ha quedat, això per mi ja és una altra cosa. Aleshores, jo penso que sí que és veritat que hi ha gent que juga en primera lliga i juga molt bé, i hi ha d'altres que en un moment determinat se'ls hi pot donar una oportunitat i no queda malament, però hi ha diferències.
Com es fa bé per mantenir un protagonista?
Jo penso, sempre he dit, perquè a més bé has dit que jo també dono classes de doblatge, no? És a dir, jo puc pràcticament agafar tothom i fer-lo funcionar per fer un nivell d'ambients, diguem, no? D'uns papers de fons, d'una mica de matalàs de la pel·li. A partir d'aquí hi ha els papers secundaris, els coprotagonistes i els protagonistes. Això també depèn molt de les oportunitats que tinguis, això és bàsic, perquè per aprendre t'hi has de posar. Si no tens oportunitats, les oportunitats també t'arriben perquè realment algú veu que allà hi ha una cosa que es pot explotar, que tens potencial. Aleshores, hi ha com diferents lligues. Jo penso que fer un paper petitet i un secundari és molt fàcil que arribi pràcticament tothom, amb més o menys ànima, perquè aquesta és la diferència. Mm-hmm. Arribar a fer un protagonista també té molt a veure amb el que tu portes de sèrie, en si ets bo o no. I això és una cosa que o la portes o no la portes, perquè això no s'aprèn. No s'aprèn. Hi ha gent que queda molt bé, molt elegant, i li pots donar un protagonista, però sona sempre més o menys igual. I aquesta gent que té ànima i que té... Bueno, fa res, acabem de fer un homenatge per la Maria Luisa Solà. La Maria Luisa Solà està... per sobre del que és el món del doblatge habitual, i com ella n'hi ha 3, 4, 5, no n'hi ha més en tota la història del doblatge, que entenguin el doblatge com l'entenen aquestes persones que són, bueno, són mestres, són mags del doblatge, no? I hi ha un punt que ve de sèrie, i aquest no s'aprèn.
I és curiós, tornem a Wonder Woman, perquè uns anys més tard ha arribat la seqüela, Wonder Woman 1984, però tu no vas fer la Gal Gadot, que la va fer la Marta Ullot, tu vas doblar a la Kristen Wiig, que ja l'havies doblat a Caçafantasmes.
En primer lloc, això no és veritat, no cacem fantasmes, els perseguim. I ben aviat n'atraparem un, i llavors l'estudiarem i ho documentarem.
Com és que hi va haver aquest canvi?
La veritat és que va ser sorprenent perquè, bueno, jo m'hi vaig trobar, no? De fet, jo vaig doblar a la primera part de la Wonder Woman, que la va portar el
Joan Pera,
el Joan Pera, perdó, sí, el Joan Pera la va portar i la vaig fer. Aleshores encara no s'havia fet la segona, i poc després va arribar la segona i la va portar en 35 el César Martínez, i em va convocar per fer la Kristen Wiig perquè és una habitual meva en castellà. I aleshores, clar, quan vaig veure que acabava de fer la Gal Gadot i que arribava una coprotagonista sense la Kristen Wiig, vaig pensar, bueno, doncs quan arribi a TV3 això, doncs evidentment no podré fer la Kristen Wiig, vale? Perquè jo pensava que, per coherència, TV3 o qui fos voldria que, si hi havia una primera part i venia una segona part, es conservessin les veus, que per mi aquesta és la coherència. La qüestió és que quan em van convocar per fer això, em vaig veure en el paper de la coprotagonista, que jo, encantada de la vida, eh? És a dir, no, cap problema, perquè a més la Kristen Wiig m'encanta, és de les meves habituals, i em sabia molt greu perdre-la.
Clar.
Però sí que em va sorprendre, no? I aleshores, bé, és aquestes coses que passen que et diuen que el client és un altre i que vol conservar les veus del castellà. I dius, sí, d'acord, però aleshores tenim un problema, perquè aleshores quan es passi a TV3 i facin la nit Wonder Woman i hi hagi Wonder Woman 1 i Wonder Woman 2, aquí no sé com acabarà encaixant tot això. Però moltes vegades doncs, els clients tenen molt clara les idees de com han de ser les coses, l'estrenen en una plataforma que no té res a veure amb TV3, en un idioma que paga el client, i després venen aquestes descoordinacions, diguem. Jo penso que es va prendre una decisió, la qual respecto perfectament, però que això, bueno, desencaixava d'alguna forma, no? Penso que la Marta Ullot li va quedar fantàstica, la Gal Gadot era el que li va dir en el seu moment al client que havia de fer. Ho vam parlar entre les dues, vam dir, són les instruccions que tenim, tirem, i vam pensar, bueno, això és per Amazon, per qui sigui que sigui, i després, doncs, ja està, és el que hi ha. Uh-huh. I ens va quedar molt mones a les dues, i ja està.
Per cert, que a Wonder Woman 1984 també hi surt l'actriu de doblatge Gemma Ibáñez, una gran amiga teva, i a qui li hem demanat, o sorpresa, que et dediqui unes paraules.
Oh, ploraré, ens... no ho feu, això que ploro.
I ens ha dit això.
Hola, bonita. Gràcies, Jordi, per donar-me l'oportunitat de parlar de la Ellie Beuter, que és honesta, sincera, interpreta molt bé, i això vol dir moltes coses, com a directora, ajustadora, interpreta molt bé allò que l'original vol dir. És ràpida, és sincera. El que més m'agrada de la Ellie és com és, com a persona i com a amiga. És forta, sincera, honesta, és una gran mare i és una gran amiga. Sempre li dic que li faltava molt poc per acabar en medicina i que hauria sigut una gran doctora, perquè sap escoltar, sap dir les paraules justes en el moment que calen, estar al seu costat i sentir-te segura. I res, que això, que la Ellie és fantàstica com a actriu, com a companya de feina, però molt més, molt més, molt més com a persona. Besitos. Cerrón. Adéu.
És que, bueno, la Gemma i jo tenim una història. La Gemma i jo ens vam conèixer a l'escola que jo feia, que jo deia de Padeca. És curiós perquè aleshores, clar, eren unes classes enormes, sobredimensionades, vull dir, no ho van saber fer. Era una època que, evidentment, el digital no existia i tal i qual, jo tenia 16 anys, i anàvem allà i sí que apreníem interpretació, i apreníem moltes coses i apreníem a posar veu de doblatge i seguir-li els ulls, però de doblar? No. Hi havia assignatures com història del cine, hi havia moltes coses, no? I jo aquí vaig conèixer la Gemma, però com que eren tanta gent, doncs tampoc vam tenir una relació super, super estreta. Quan la vam tenir? Quan vam començar a fer doblatge, que ja ens veiem per les sales, i sobretot la vida ens va ajuntar, la Gemma i a mi, no? Vull dir, amb fracassos amorosos, ara jo tinc fills, ara no el tinc, ara... Bueno, aquelles coses que la vida t'hi va portant i un dia comparteixes més que no pas doblatge. Jo puc dir que gent amb qui jo coincideixi fora de la feina... Tinc dues o tres persones i ella és una, però ella és una des dels 20 anys. Vull dir que ens estimem amb bogeria tot el que ha dit de mi. Jo ho puc reproduir d'ella i pràcticament seria bis-bis o xispes, que diuen ara, no? Perquè és tot això i més. La Gemma és una persona que admiro. Ella sí que és forta i és decidida i tira cap endavant. És una meravella d'ésser humà i tinc la sort d'haver-la pogut conèixer, de compartir professió amb ella, encara que avui dia no coincideixes amb ningú pràcticament al faristol, i sobretot de tenir-la com a amiga.
Més protagonistes que has fet. Per exemple, la Phoebe Waller-Bridge a Indiana Jones i el Dial del Destí en el personatge d'Helena, la neboda d'Indiana Jones.
El pare va trobar el pescador d'esponges que havia trobat al dial. Li va explicar que el vaixell romà enfonsat s'havia partit a sota l'aigua, 20 metres més avall, i que hi havia l'esquelet de més de 100 centurions. Llavors el pare va pensar que com era que un vaixell romà de guerra se n'anava de Siracusa amb 100 centurions a bord. Dubto que portessin la meitat del dial a passejar.
Va ser un doblatge difícil, aquest?
Va ser un doblatge difícil. Aquest en concret, no. Però ella és difícil. Ella és molt, molt difícil, l'actriu. L'actriu és una actriu difícil, però fantàstica, és fantàstica.
No sé si dir nerviosa o amb una energia especial, no?
Perquè amb una energia estranya,
sembla
sí.
Sembla que no, com que no para quieta, però...
Sí, la Phoebe Waller-Bridge és una actriu que no és només actriu, és guionista. I va començar a fer una sèrie que està a les plataformes...
Fleabag.
I aquesta està en castellà, aquesta no s'ha fet al català encara, però jo aquí vaig flipar amb ella, que va ser la primera vegada que la vaig doblar.
Tu la vas fer a Fleabag en castellà.
Sí.
Una sèrie que, com dius tu, ella es va produir, va fer el guió i va situar la dona, no?, justament com a protagonista en un moment potser que la majoria de sèries, com és habitual, la dona no estava al centre.
I a més és curiós perquè es veu que li van demanar una sèrie de... Bueno, amb aquesta temàtica, que la desenvolupés amb una sèrie, perquè ella és una obra de teatre que feia en plan monòleg a Londres, uh-huh, en una sala de teatre.
D'estand-up, sí.
Exacte. I que feia molts anys que funcionava i que era allò com una joia petiteta de la interpretació, perquè ella és com una bèstia. És curiós perquè la sèrie Fleabag, ella no té nom. No hi ha en cap moment que ningú la digui pel seu nom. Tota la resta tenen noms. Ella no.
I el guió, com et venia, el personatge?
No. Fleabag. Clar, Fleabag vol dir sac de puces. Vale? Així és com ella s'autodenominava, però en cap moment li diuen Fleabag o no. Sempre és la teva germana o hola, sense nom. I quan es dirigien a ella, perquè la teva germana ens ha dit que no sé què, o tal i qual, i dius... Clar, jo fins que no tenia molt avançada la sèrie no em vaig adonar que ella no tenia nom. No té nom.
Home, és fort això, perquè et diu molt del personatge. És a dir, ella mateixa es considera que no és ningú.
Exacte. Ella és com el centre d'una sèrie de coses i és com si totes les coses li passessin per accident. I ella és un desastre de dona que es posa com una mica en el disparador de moltes coses i que s'ha de descobrir ella mateixa i veure i ha de mirar què fa amb la seva vida, no?
Uh-huh.
És, doncs, tornant a això del dial del destí, és molt curiós perquè, clar, aquesta és una actriu molt rica i la van agafar una mica com si fos una mica de la part més còmica, més casual d'aquest producte, d'aquesta pel·li en concret, i estava molt pallassa, perquè ella és molt pallassa, però molt diferent també.
Més comercial,
més, sí,
no?
Més comercial. Aquesta en concret no va ser una cosa molt difícil de fer, però ja et dic que en altres coses que li he doblat, tela.
Vas haver de fer prova? O no, perquè ja l'havies doblat? Flipat.
També és molt curiós. M'estàs traient temes que són molt, molt curiosos. Era una producció de Madrid, que la portava Iuno. ¿Vale? Uh-huh. La qüestió és que feia poc s'havia fet una producció molt, molt gran, també d'una pel·li supercomercial, que, com que no es poden dir noms, tampoc la diré. I la qüestió és que, clar, quan arriba una producció molt grossa en un estudi... moltes vegades, si van sortint combos, paralitzen una mica l'estudi, perquè, ostres, no tenim sala, ara s'ha de fer no sé què, i realment assumir aquest projecte tan gros amb altres projectes, moltes vegades, i la qüestió és que quan va arribar el Dial del Destí, van decidir que feien el castellà a Madrid i el català a Barcelona per no fer les dues versions i paralitzar molt més l'estudi. O com a mínim, això és el que una mica vaig acabar de veure. A mi em van convocar per fer la prova en català. I clar, jo quan em vaig trobar amb l'actriu, vaig dir, però si jo aquesta la faig sempre en castellà? Dic, què? I el castellà? I em diuen, no, es fa a Madrid. I vaig dir, no ho entenc. Però si jo aquesta l'he fet sempre en castellà, i si l'estic fent en català no ho entenc. I després me n'entero que al castellà hi havia molts personatges que, encara que la sèrie es fes, la pel·li es fes a Madrid, eren d'aquí. I vaig dir, ara no ho entenc. Dic, o sigui, que és una habitual meva, però no ho puc fer, tal i qual. I vaig dir, el client, el director de doblatge, saben que jo he fet aquesta actriu? I em van dir que s'estaven fent proves a Madrid, però que no. I aleshores jo vaig dir, home, no sé, a mi, si es pogués fer la prova, m'agradaria fer-la.
Clar.
No ho sé.
Com a mínim.
Dic jo, no? Si pot ser, aixeco la mà i dic, escolta, que estic aquí, que l'he doblat sempre, tal, no sé fins a quin punt em pertoca o no fer aquesta proposta, però jo, bueno, per
l'havies de fer, l'havies de fer, perquè si la vas fer a Fleabag, és normal.
I clar, vaig fer la prova en català, li vaig dir, home, que el client o el director en castellà se sentin aquesta prova i, si volen, la repeteixo en castellà. Se la van sentir i l'endemà em van dir que faria la prova també en castellà, i a partir d'aquí, directament, em van trucar i em van dir, vale, hauràs d'anar a Madrid a fer aquest paper, però sí, el client t'ha escollit.
I al final la vas fer tu en català i en castellà.
En els dos, sí.
Més pel·lícules on has participat. Per exemple, no sé si recordes l'expedient Warren, doblant a l'actriu Lily Taylor en el personatge de Carolyn Perron, la mare de la família Perron que es muda a una casa on suposadament hi ha fantasmes.
Són els senyors Warren. Ara dormim aquí baix. Les nenes se senten més segures i no fa tant de fred. Per molt que pugi la calefacció, sempre fa fred. Aquestes últimes nits, la cosa ha empitjorat molt. Se sent una pudor horrible, com d'ous podrits. Va canviant de lloc. I els rellotges esperen a la nit a les 3 i 7. Aquest és l'armari que li deia. Quan van venir ja hi era. Al soterrani també hi ha un munt de trastos.
Alguns diuen que és una de les pel·lícules de por i terror més bones dels últims anys, i de fet va ser la primera d'aquest univers dels investigadors Warren, que després n'han fet moltes. Quan es doblen pel·lícules d'aquest estil, es passa por a la sala o no?
Això també depèn molt del que portis de sèrie, no? És curiós perquè jo quan era més joveneta m'encantaven les pel·lis de por i m'encantava passar por, i fins i tot deia que una pel·li que no em fes passar por és que era molt dolenta. A mi m'havia fet passar por i era molt dura. És com fer-me riure, no? A mi em costa que em facin riure. Vull dir, allò que diu, quan una pel·li t'ha fet molt riure, vol dir que és molt bona. I si no, si només somric, és que és dolenta. Aleshores, hi va haver una temporada que a mi m'encantaven les pel·lis de terror. Amb els anys, van passar per avorrir-me després, i ara no et dic que em facin por, però clar, has viscut moltes coses i la diferència és por de possessió, per exemple. Home, no sé, vull dir, a mi el sentit comú em diu que és molt difícil que algú em posseeixi. Ara, por en plan Funny Games o la naranja mecànica, que pugui haver un tio que t'agafi, et faci mal, un psicòpata, això està a la vida real. Aleshores, si tu em preguntes a mi, hi ha pel·lis que no les puc suportar, perquè si realment veig algú amb una fredor increïble que és capaç de fer-te mal o fer mal les persones que t'estimes, jo això no ho vull veure,
yeah.
Perquè ja sé què passa.
Clar. I a la sala, però, es respira un ambient diferent amb una pel·lícula d'aquest tipus o no? O és igual que fer una comèdia?
Sí, és molt dolenta. És veritat. El gore aquest que tu veus i que dius, ostres, tu, és que surt sang i fetge i està malament fet, fa fins i tot una miqueta de pena, no? Però si la pel·li és bona, jo he vist actors de doblatge, a mi no m'ha passat mai, posar-se les mans a sobre dels ulls i dir-me, no ho puc fer. És a dir, posa't aquí al costat meu i quan hagi de fer això, dona'm un toc a l'espatlla que jo diré la frase.
Perquè
i després me la col·loques.
Era massa forta.
Sí.
Ostres.
Sí, clar, sí, sí. Clar. Fins i tot algun home m'ha dit, està malament que t'ho digui? Diu, però jo després somio, em diuen. Diu, no em ve de gust. Diu, perquè me n'adono que surto i surto un mal cos i després a la nit, no és allò dels nens petits de somio, però tinc una nit intranquil·la i m'aixeco amb ansietat i allò m'ha afectat molt. Sí, hi ha gent que és molt més impressionable que d'altres i també depèn del que tu hagis viscut, no?
Més actrius aquí has doblat. Per exemple, Julianne Moore, Secrets d'un escàndol, de l'any 2023. Un doblatge dirigit per l'Eva Lluch i ajustada pel Josep Sobrevia.
Aquesta és la base que faig servir. Com que ara ja em porto una mica, no me'n posaré més.
Aquest és el coloret que m'agrada. I me'l poso... Me'l poso amb aquesta esponja i... Aquest és el color de llavis que més m'agrada. Sí, de cas, me'n posaré una mica.
És important la figura de l'ajustador? Ho dic perquè tu també dirigeixes i ajustes, no?
És bàsica. És bàsica. Si jo hagués de dir, evidentment, els actors, els intèrprets que poses davant d'un micro són superimportants per transmetre, però ho faran millor o pitjor, depèn del text que tinguin i lo fàcil que li hagin posat, no? Aleshores, tu veus que quan una pel·li està molt ben agafada, en doblatge hi ha una cosa que es diuen les labials, és un concepte que les persones que no s'hagin posat mai davant d'un micro és molt difícil de poder entendre, però és allò que un actor fa una tancada de boca i tu aprofites per dir una M, una P, una B baixa, alguna cosa que sigui fricativa. Aleshores, no tot ho pots agafar, evidentment, perquè si no seríem... una màquina, o sigui, seria impossible, però es poden agafar moltes coses, segurament en un plànol mitjà, en un plànol de lluny, per suposat, o en una esquena, no importa, o en una cosa que sigui molt rapideta dita, però en una cara, en un primer plànol, en una pantalla gran, parlant a poc i fent pauses, retencions i tal, això si no està ben ajustat, el lector de doblatge pateix tant per intentar encaixar-lo que al final no té ni ànima, perquè hi ha més un esforç d'habilitat per sincronitzar allò que no pas per posar-hi ànima. Quan tot allò està ben ajustat i tot allò va a lloc, l'actor relaxa i comença a donar tons i comença a sortir la veritat. I veus una interpretació que és boníssima, perquè no ha hagut de fer un esforç en un altre sentit. Si has de fer l'esforç d'encaixar, és impossible que hi donis ànima.
Una altra pel·lícula on vas participar va ser L'home bicentenari, amb Robin Williams fent de robot amb sentiments, doblat en aquest cas per Jordi Royo, i tu feies la divertida i simpàtica robot Galatea.
Hola.
Què tens nom?
Esclar que sí, Galatea.
T'he vist ballant al mercat.
Ballo bé, oi?
Sí, molt.
Ballar és molt bo per la salut. I els robots ballen millor que les persones. Tu i jo... som iguals. Tenim personalitat.
Una pel·lícula de ciència-ficció on ens situava en una societat on els robots convivien amb els humans sense problemes. Creus que els robots, més concretament la intel·ligència artificial, substituirà algun dia els actors de doblatge o no?
Home, jo et diria que espero que no. Espero que no. Que podria ser, penso que en part sí, però tot no tindria sentit. Crec que la intel·ligència artificial i en concret les màquines han vingut per fer coses que han de fer les màquines, que els humans no té sentit que les fem. És com si a l'edat mitjana algú que estava portant pedres per fer una catedral i que s'estava deixant el llom per fer això, de cop es posés les mans al cap perquè li dius que uns anys després s'inventarà una grua. Dius, home, no té sentit, potser aquest senyor ha deixat de portar pedres i ha de seure's i dissenyar la catedral i hem de tenir tots, doncs, formació o el que sigui per partir des d'un nivell més alt per fer coses millors per l'ésser humà. Aleshores, hi ha coses que faran les màquines, que han fet les màquines en un passat, que ara potser després va fer la tecnologia i que ara pot fer la intel·ligència artificial, que està bé, perquè bueno, al final no deixa de fer processos molt tediosos, molt complicats, molt pesats, que no hi fa falta la intervenció humana, les poden fer. Aleshores, això vol dir sempre i en tot cas? Doncs potser no. És a dir, jo penso que, per exemple, una màquina que diagnostiqui en lloc d'un metge és segurament molt més eficient perquè pot tenir a la seva base de dades totes les patologies que s'han donat arreu del món i pot contrastar una sèrie de símptomes. Ara, la màquina no ho podrà veure mai si hi ha una persona que té dolor, si hi ha una persona que pateix. Per què? Perquè igual sí que a la persona li diuen, mira, et posaré aquí davant un test perquè la intel·ligència artificial et digui què passa, però és una persona que, per exemple, és molt soferta. i no es queixa mai. I li sap greu dir que està malament, però segurament a la cara hi haurà un metge que li veurà. Aleshores, substituir, i més en un procés artístic, que hi ha ànima al darrere, jo penso que haurà de venir per decidir on es queda i on no es queda. Però no, en cap cas, substituir les persones. No podem ser substituïdes, perquè a més en el moment ja faig una reflexió a nivell fins i tot general, no de doblatge. És a dir, en el moment que ens substitueixin a tots, què fem? Anem al sofà de casa i ens asseiem? Haurem de menjar, perquè evidentment som cossos orgànics, no? És a dir, qui ens dona de menjar? És a dir, és una societat que realment no ens podem plantejar. El que passa és que, clar, quan un fa apostes a futur, la gent s'imagina el pitjor del pitjor. Però penso que hi haurà coses a nivell de doblatge, que és el que tu em preguntaves, que espero que no se substitueixin, perquè si no, perdrem l'ànima del que estem fent.
I per acabar, què és per tu la màgia del doblatge?
La màgia del doblatge vol dir, bàsicament per mi, que tu sentis un doblatge i que t'emocioni. Aquesta és la màgia, més enllà de sincronitzar llavis o no, és a dir, quan totes les petites coses que té el doblatge encaixen perquè s'han fet bé, penso que pot arribar la màgia del doblatge. És a dir, hi ha un bon ajust, hi ha una bona interpretació, hi ha moltes coses, hi ha un bon producte al darrere, perquè, evidentment, la màgia del doblatge vol dir que arribi una cosa i que, sense haver sigut en el seu origen feta en el nostre idioma, ens arribi d'una forma brutal i ens emocioni. Ens faci riure si és una comèdia, ens faci por si és una pel·li de terror, ens faci pena si és un drama, i que t'oblidis que allà al darrere hi ha hagut una sèrie de persones que s'han posat davant d'un micro perquè et creguis realment que la persona que estàs veient en pantalla és la que t'està parlant. Aquesta és la màgia del doblatge. I per això s'ha de ser anònim. Per això s'ha de ser anònim.
Eli Beuter, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a tu, Jordi, i a tot l'equip de La Vermella, i ha estat un plaer compartir aquest matí amb vosaltres.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.